Ràdio Vilafranca.
Somiem amb veu alta a la ràdio, tot explicant històries i pel·lícules que podeu descobrir aquest mateix cap de setmana a la sala de cinema amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Un cap de setmana, una cartellera potent, amb força pel·lícules que t'ha permès triar el bo i millor.
Sí, sí, tenim la proposta de terror del moment, el mal debut a Hollywood de la nostra estimada Laia Costa. Tenim també el retorn del legendari director Gus Van Sant, el director de l'indomable Will Hunting, el director de Mi nombre és Harvey Milk, però també el director de pel·lícules molt més radicals, molt més experimentals i totes obres mestres com Jerry, com Elephant, com Paranoid Park, com Last Days. I després tenim també la presència doncs, de pel·lícules com un remake d'un clàssic del cine espanyol com Mi querida senyorita, i el fenomen de l'últim fenomen del cinema colombià, que és, veurem després, Un poeta.
Per quina d'aquestes vols començar?
Doncs La mòmia d'Eli Cronin.
¿Puedo tomarme dos porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
¿Sí?
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
Es muy importante que estén preparados para lo que van a ver. No hagan movimientos repentinos, ni ruidos fuertes.
Hola, mariposa. Somos papá y mamá.
Estamos aquí. Estamos aquí.
Lleva 8 años desaparecida. ¿Qué hacía nuestra hija dentro de un sarcófago de hace 3000 años?
Necesita atención y mucho cariño.
¿A cuántas personas ha encontrado?
A 57.
¿A cuántas de ellas con vida?
¿Qué le ha pasado a Katie? Dime la verdad. Porque solo tú, señor de los milagros.
Di algo.
Solo tú, señor de los milagros.
Di algo.
Puedes transformar lo imposible en realidad.
Di algo.
¡Di algo! Amén.
Pel·li de terror amb el segell Blumhouse, que sempre és garantia de qualitat.
Sí, sí, Blumhouse i el productor James Wan, director de pel·lícules com Saw o Insidious o més recentment Maligno, que són pel·lícules que han funcionat molt bé, doncs aquí són els encarregats de produir aquesta pel·lícula que dirigeix el director irlandès Lee Cronin, que es va agafar una mica de renom a nivell crític fa uns anys perquè va fer l'última entrega de la saga Possession Infernal de Sam Raimi. Va dirigir l'última entrega, que era Possession Infernal Despertar, que no era ben bé ni una seqüela, ni un reboot, ni una recuela, que podríem dir. Era més aviat un capítol dintre del mateix univers. I bé, i ara doncs, li han donat, com pel que sembla, total llibertat creativa per fer aquesta versió de la mòmia, que la mòmia doncs, és un monstre que pertanyia a Universal. El coneixem per les pel·lícules de Brendan Fraser i Rachel Weisz, que ara es farà una nova entrega on tornaran tots dos actors, dirigida per uns altres directors. I després Universal va voler fer com una mena de reboot en clau de terror fa uns anys amb Tom Cruise, que es veu que no va acabar de funcionar del tot. I ara doncs, dona el salt a Warner Bros. I se li dona total llibertat creativa a Lee Cronin per fer la pel·lícula que vol. Amb un repartiment impecable, es destaca Jack Raynor, protagonista de Midsommar, Laia Costa, en el seu debut a Hollywood, i l'actriu Natalie Grace, doncs es veu que broden tots i tots cadascun dels seus papers en una pel·lícula que diuen que no és apta per estómacs sensibles, està qualificada, ja ho hem vist, per majors de 18 anys.
A mi el tràiler m'ha costat, eh? No sóc de pel·lis de terror i el tràiler m'ha costat arribar al final. Ho he fet per tu.
Sí, sí. Bueno, sí, sí, es veu que és una pel·lícula que això, que no és apta per estómacs sensibles, que té un alt nivell de gore, però bueno, que dona el que promet, que destacaven sobretot que els fanàtics del gènere i els fanàtics del gore més extrem s'ho passaran pipa en una pel·lícula que deia que ofereix riure sang i mòmies posseïdes, que més es pot demanar.
Hi ha una anècdota molt bona de la Laia Costa, que fa de mare, i és que ella, des dels 15 anys, no mira pel·lis de terror, tampoc li agraden, i ara aquí es posa a la pell de la mare en aquesta pel·li terrorífica i gore.
Sí, sí. Bueno, no desconeixia aquesta anècdota, però sabia que, bueno, que es veu que... I curiosament, és curiós perquè vaig veure que ell havia explicat que el director justament buscava algú que tota la bogeria que proposés li pogués baixar, la pogués baixar a terra en algun moment. I es veu que va veure el tràiler de Cinco Lobitos i va pensar que ell era el personatge i va demanar la seva filmografia i es va començar a mirar les seves pel·lícules i després va tenir la primera trucada i li va dir, doncs vull algú que tota aquesta bogeria que proposaré me la baixi a terra. I bueno, i deia que ell és molt bo, doncs, combinant tot allò que li agrada, tota la bogeria, el gore, l'humor absurd, perquè la pel·lícula es veu que té moments de, fins i tot de comèdia esbojarrada. I, o sigui que bueno, proposta més que interessant pels qui gaudeixin amb el cine de terror més extrem i més esbojarrat.
I que pot obrir-li camí a Hollywood, a la nostra Laia Costa, aviam. Més pel·lícules.
La mujer más rica del mundo.
Usted es la mujer más rica del mundo. ¿Qué le sugiere eso?
No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerome, con este ramo no veo a Guy. Si pudiera quitarlo, ni que fuera al aeropuerto de Honolulu.
Yo quiero que esta fotografía cuente la mujer que es usted.
¿Quién es ese fotógrafo?
Pierola Infantano.
Quiero ver a una heroína.
Tiene una reputación espantosa.
Yo no fotografío a la gente, yo la abrazo.
¿A qué tiene?
Me incomoda. Hola, Jerome. Llena el depósito.
Ese no es mi trabajo.
¡Oh! ¡Es magnífico!
¡Quiten esa porquería de ahí! ¡El servicio no pinta!
Aquesta dona, la dona més rica del món, és la mestressa de l'imperi L'Oréal.
Sí, sí, correcte. És la mestressa de l'imperi L'Oréal, a qui dona vida Isabel Huppert, que es veu que està excelsa.
Divina, eh?
Excelsa, sí, sí. Es veu que és qui porta absolutament el pes de la pel·lícula. En aquest biòpic sobre la mestressa de l'imperi L'Oréal, que es veu que bueno, estava avorrida d'alguna manera, la seva vida doncs, es basava en controlar els seus negocis, tot era com molt monòton fins que de sobte en una sessió de fotos va conèixer amb un fotògraf homosexual que es deia François-Marie Vanier, i aquí doncs, bueno, doncs es veu que li va interessar molt aquest home, la seva manera de dir directament el que pensava sense pèls a la llengua, i va començar doncs, com una amistat amb ell, perquè clar, ell era homosexual, tenia parella, i justament va ser un escàndol perquè va dilapidar tota una gran part de la seva fortuna.
Que era immensa.
Que era immensa en aquest home.
Ell era gran, no?, quan coneix aquest fotògraf, i era una
sí, sí.
Senyora de certa edat.
Sí, sí, ja era una persona gran, vull dir, els seus fills, bueno, la seva família sencera, fins i tot el seu majordom desconfiaven d'aquesta relació que estava mantenint amb el fotògraf. I al final doncs, va saltar l'escàndol de que s'havia deixat gran part de la seva fortuna fent regals molt costosos. Es veu que li regalava obres d'art i que li encarregava obres d'art per ell. I bé, i al final doncs, bueno, doncs va acabar sent molt mediàtic. La pel·lícula no ha comptat amb l'aprovació dels hereus de la família, amb la qual cosa s'ha suprimit tota referència a la marca de cosmètics. I també bueno, s'han pres algunes llibertats narratives per explicar la història que volien explicar, però es destaca això, la presència d'Isabel Huppert i la resta del repartiment, Laurent Lafitte, que interpreta amb el fotògraf, es veu que dona el tipus perfecte de cara dura, amb bastant d'encant i desinvoltura, diu de Cine 21. Marina Foïs, la protagonista d'Asbestes, que interpreta amb la filla, també es veu que bueno, que està molt bé en el seu paper. I l'actor que fa de majordom, Rafael Personàs, es veu que interpreta aquí amb el treballador ideal que inclús es vol jugar al seu futur per evitar que s'aprofitin de la dona per la que treballa.
Anem pel plat fort de la setmana.
Sí, Prime Crime, A True Story.
¿Qué hay, Indianapolis? Hoy es 8 de febrero, martes.
Les habla Fred Temple. Gracias por escucharme.
Señor Temple, tiene una llamada.
Tengo la cena en 30 minutos. Eso tengo, James.
Ese tal Tony Kiritsis está al teléfono y quiere hablar con usted. Tiene al tipo con la escopeta en el cuello.
Haber empezado por ahí, James.
Hola, señor Kiritsis.
Es un honor, Fred.
¿Qué tiene en mente, hermano?
Esta empresa me ha hecho daño.
Esa gente me tendió una trampa y quisieron arruinarme la vida.
No soy millonario.
A Prime Crime, A True Story, torna el legendari Gus Van Sant.
Sí, sí, un director legendari. És molt interessant la seva carrera perquè fa El indomable Will Hunting amb Matt Damon i Ben Affleck, que ja és un clàssic. Després justament fa una pel·lícula absolutament suïcida, que és un remake de Psicosis copiat pla per pla i en color, a més a més. I després, doncs, justament fa una sèrie de quatre pel·lícules amb les quals es proposa trencar amb el cine convencional i fer pel·lícules que igual són planos de 10 minuts de Matt Damon caminant pel desert, que seria Jerry. I això fa quatre obres mestres, que són les que hem comentat abans, Jerry, Elephant, Last Days i Paranoid Park. Per Elephant guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes. I després ja torna una mica al cine convencional, fa Mi nombre es Harvey Milk i fa pel·lícules que estan menys a l'altura com Tierra Prometida o No te preocupes, no llegará lejos a pie, i aquesta doncs es veu que les millora bastant. Aquí parla d'una història real, que és un home que, bueno, que es va veure estafat per un banc i decideix doncs segrestar amb el fill del propietari del banc que el va estafar, lligar-li al coll un filferro connectat a una escopeta i exigir doncs que li tornin els diners i una indemnització i a més que gravin una declaració de l'estafa que es retransmetrà en horari de màxima audiència.
Una disculpa, no?
Sí, sí, una disculpa pública. Va ser un cas molt mediàtic als Estats Units, es va fer un autèntic carnaval del cas, i aquí es veu que Gus Van Sant recrea els noticiaris de l'època, vull dir, els filma novament el que eren els noticiaris de l'època, té com una dimensió documental la pel·lícula, però es veu que sobretot el que vol és fer un homenatge a les pel·lícules dels anys 70, sobretot a Tarde de Perros, de Sidney Lumet, que també es basava en un cas real, i amb la que justament comparteix actor, perquè Tarde de Perros estava protagonitzada per Al Pacino, i aquí Al Pacino justament té un paper secundari.
És el banquer?
No, crec que el banquer és no recordo exactament... Crec que sí que és el banquer, o... Bueno, no ho recordo, però té...
Sembla que és el banquer, que surt
sí,
poc en realitat.
Sí, sí, pot ser.
També hi ha Bill Skarsgård.
Sí, sí, Bill Skarsgård interpreta amb el protagonista. Crec que el fill és l'actor d'Acre Montgomery. I sí, crec que el Pacino interpreta amb el seu pare. I també hi ha la presència de Colman Domingo. Gran repartiment, es destaca sobretot. I bé, i bastanta electricitat narrativa en aquesta pel·lícula que retrata una societat dels Estats Units que en el fons tampoc era tan diferent de la que hi ha a dia d'avui.
Un retrat lúcid i subversiu, diu Lara, sobre la lluita de classes. I en tenim tres més encara. Amb quina seguim?
Mi querida senyorita.
¿Es hermoso amar? Y ser libre al mismo tiempo.
Yo nunca he sido libre. Había conseguido ser invisible. Estar sola del todo. Todas las cosas que no sé de mí misma. Mi cuerpo. No tengo una vida que me consuele. Me dan arcadas de pensar en ser dueña de mi vida. Y ahora...
Los Javis produeixen el remake d'un títol de culte del cinema espanyol.
Sí, sí, total. Bueno, un autèntic clàssic del cinema espanyol que va desafiar fins i tot la censura de l'època. La pel·lícula original és del 72 amb José Luis López Vázquez i Julieta Serrano. I això va ser un autèntic desafiament a la censura franquista que va acabar fins i tot nominada a l'Òscar a millor pel·lícula estrangera. I aquí, doncs, bueno, Los Javis produeixen aquesta pel·lícula que dirigeix Fernando González Molina, que té experiència adaptant llibres, Tres metros sobre el cielo, El guardián invisible, Palmeras en la nieve, i escriu el guió l'autora Alana S. Portero, autora del llibre La mala costumbre, en aquesta pel·lícula que va d'una... La protagonista, Adela, és l'única filla d'una família conservadora, imparteix classes de catequesis, però d'alguna manera és intersexual. Vull dir, és una persona intersexual i no desconeix la seva intersexualitat, però això condiciona la seva vida. I llavors fa una amistat amb un capellà nouvingut a qui dona vida a Paco León, torna un gran amic de la infància i romp una dona que és Isabel, a qui dona vida a Ana Castillo, que provoquen que emprengui un viatge a la recerca de si mateixa.
Se'n va a Madrid, no?
Se'n va a Madrid, sí. La primera part es veu que és més un drama costumbrista. La segona part ja va a Madrid. Hi ha una diferència respecte a la pel·lícula original, que és que aquí és una actualització més aviat de la pel·lícula original, més que un remake. I aquí l'acció es trasllada a Pamplona al començament, a principi l'any 1999, i després se'n va a Madrid. I es veu que això, que les dues parts de la pel·lícula potser són una mica descompensades, perquè la segona part vol introduir tot el món LGTBI de cop i flaqueja una mica amb personatges que a vegades rossen l'estereotip, perd una mica d'aquesta subtilesa que tenia al començament, però en tot cas es veu que tota aquella tendència a l'excés queda compensada per una visceralitat, una claredat i una emoció tan crua com senzillament maca, deia El Mundo.
Ben dirigida, sòlida, elegant, funciona i té moments de molta emoció. És el remake d'aquest títol de culte d'inicis dels 70, Mi querida señorita. Quina altra pel·lícula comentem?
Un poeta.
Óscar Restrepo, un poeta, un soñador.
Yo estoy escribiendo un libro.
Hay un libro.
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
Un fracaso andante.
10,000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, deme 20.
No, y no me saca el carro.
Incomprendido por su tiempo.
Haga sus cosas y se va. Esta casa la pago yo y no quiero que usted esté acá.
Y hasta por su hija.
Usted me odia.
Es como un niño.
Perdón.
Pero algo está a punto de cambiar.
¿Han escrito o han leído algún poema?
Ella escribe poemas. Surlais, muéstrele.
Todos estos poemas son suyos.
Sí.
También vive en una...
Un poeta, potser no n'heu sentit a parlar encara, però en sentireu a parlar. Ha estat premiada a Canes, a Sant Sebastià també.
Sí, sí, ha estat nominada també al Goya millor pel·lícula iberoamericana, si no recordo malament. Colòmbia la va seleccionar per anar als Oscars. A Colòmbia va ser un autèntic fenomen, va tenir molt de públic.
Més de 250,000 espectadors.
Sí, sí, correcte, ha sigut tot un fenomen del cinema colombià. I es veu que, parla d'un home que no ha aconseguit estar a l'altura dels seus inicis en la poesia, en la literatura, i sobreviu donant classes en un institut i cuidant la seva mare, i de sobte en una de les seves alumnes descobreix que pot arribar a tot allò que ell no va aconseguir. I per tant, es veu que és una pel·lícula que el protagonista, Ubeymar Ríos, està formidable, tothom en destaca la seva interpretació. Diuen que s'assenyala com la comèdia de l'any, que encara queda, però diu La Vanguardia que de moment el llistó queda en lo más alto, o sigui que apunteu aquest títol. Tragicomèdia hilarant, es veu que té moments com de comèdia àcida, que no es col·loca per sobre de cap dels personatges, que es veu que destaca que tots són igual de... que diu que ataca la pretensiositat dels literats, la corrupció dels mecenes i el paternalisme de l'home blanc, que tots els personatges són uns cínics oportunistes, des dels burgesos fins als pobres, des de l'èlit cultural com els il·letrats, diu el periòdico, i que això, i I, bueno, i que el director s'identifica doncs, clarament amb el poeta del títol.
Recull una crítica, és Carlos Boyero, El País, sabeu com de d'on és aquest crític, i diu, aquest film colombià m'ha guanyat mica a mica, tot agafa sentit i te'l creus en moments commovedors. Paraula de Boyero. I l'última d'avui, Miquel.
Renoir.
Desperté y me di cuenta de que había sido un sueño. Fin.
No hay muchos críos de 11 años que escriban como Fuki, pero si vemos la redacción del mes pasado, me gustaría ser huérfana.
No me mates en las redacciones. Dicen que no pasará de este verano. Le he pedido al hospital que se ocupen de él hasta el final.
El 7 de picas.
No és cap biòpic sobre el pintor Renoir, sinó que és l'estiu d'una nena d'11 anys.
Sí, sí, correcte. L'estiu d'una nena d'11 anys mentre el seu pare es mor a poc a poc de càncer, una nena amb una imaginació desbordant, i que l'única connexió que es veu que té d'alguna manera amb Renoir és que l'estil impressionista i les pinzellades àgils del primer s'intueixen només en una reproducció del quadre La Petite Irène, que la nena protagonista penja a la paret d'una habitació. Però en qualsevol cas es veu que, bueno, això ho comentava l'Ara, que no és una pel·lícula perfecta, però hi ha la sensació que aquesta directora, Chie Hayakawa, que havia dirigit una altra pel·lícula que es veu que és molt interessant, que es diu Plan 75, doncs s'està forjant un estil propi en la línia d'altres directors japonesos com Hirokazu Koreeda o Ryusuke Hamaguchi, que, bueno, diu, continua l'Ara dient que és una pel·lícula trista i emocional, que aborda el dol i la solitud des d'estratègies properes a l'autoficció, i que, bueno, que és una mica qüestionable aquesta deriva que agafa en l'últim terç, però tot queda compensat per la manera com filma el rostre d'aquesta nena d'11 anys, que es veu que el filma de manera molt lluminosa.
Quedem-nos amb el nom d'aquesta directora que està forjant aquest estil propi. No és fàcil. Chie Hayakawa. Ens sentirem a parlar. I tafanegem cartellera i si tens dates d'estrena d'algunes d'aquestes propostes que hem recollit avui.
Sí, doncs La Mujer Más Rica del Mundo encara no està confirmada, però es farà pràcticament segur a les sales d'Asi de cap de setmana. Prime Crime a True Story s'ha de programar sí o sí, perquè al Cineclub hem fet tota la filmografia de Gus Van Sant, per tant, Prime Crime la farem segur de dijous divendres a les sales d'Asi, encara està per concretar la data. Mi querida senyorita és una opció de dijous divendres, però s'haurà d'acabar de veure, també a les sales d'Asi. Un poeta també es farà segur a les sales d'Asi de dijous divendres, i Renoir ens l'han ofert, i per fer-la a les sales d'Asi veurem si la recuperem també de dijous divendres. I res, us esperem avui a les 9 a les Asi, última sessió del Testamento d'en Lee, amb una fastball amb Amanda Seyfried nominada al Globus d'Or a millor actriu de comèdia musical en versió original. Després, al cap de setmana, us esperem amb Lapònia, basada en la obra de teatre de Cristina Clemente i Marc Angelet, i amb repartiment de luxe també a la Asi. I demà a les 8 a la Asi, sessió dels Fills del Sol, en homenatge al bioquímic vilafranquí Ferran Calvet i Prats. I res, al Kubrick us esperem aquest cap de setmana amb Calle Màlaga, amb Carmen Maura, Premi del Públic al Festival de Venècia. Avui a les 8:30 el Kubrick en versió original, sessió de Kill Bill de Hot Bloody Affair, més de 4 hores. Després
amb intermedi,
sí, farem una pausa de 15 minuts. Sí, i després dissabte i diumenge última oportunitat de veure Super Mario Galaxy, la pel·lícula. I per últim dimarts us esperem amb La Flauta Màgica en directe des de la Royal Opera House.
Una pila de propostes per gaudir del cinema a la pantalla gran. Gràcies, Miquel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili assegura que el risc de lesions en la canalla castellera és equiparable al del futbol infantil. Un estudi de la URB, realitzat durant dues temporades, ha determinat que el risc global de lesions en el futbol infantil, tot i ser baix, és més del doble que en els castells. La investigació demostra que el risc se situa en 29,97 en el futbol i en 13,23 en els castells. L'equip investigador ha seguit 2.176 infants d'entre 5 i 14 anys, 935 castellers de 91 colles i 1.241 futbolistes de 104 equips seleccionats. Per garantir la validesa científica, s'ha utilitzat la mètrica de lesions per cada 1.000 hores d'activitat, fet que permet neutralitzar la diferència de dedicació. Els castellers dediquen 163 hores anuals a l'assaig, mentre que els futbolistes en dediquen 99 en l'entrenament. El Centre de Recuperació Manuel Romero de Cunit ha estat nominat als Doctoralia Awards. El Centre de Recuperació Manuel Romero de Cunit ha estat nominat als prestigiosos Doctoralia Awards, un reconeixement que valora la qualitat assistencial i la confiança dels pacients. La selecció dels candidats als guardons es basa en una primera fase en les valoracions reals dels pacients a la plataforma Doctoralia. Aquestes opinions reflecteixen l'experiència viscuda en consulta i avaluen aspectes fonamentals com la qualitat del servei, la proximitat i l'atenció rebuda. Un cop superada aquesta etapa inicial, els professionals nominats passen a una fase de votació entre especialistes del sector sanitari. En aquest procés es tenen en compte criteris com la trajectòria, la reputació i l'aportació professional dins de cada especialitat. Aconseguir la nominació i eventualment esdevenir finalista implica haver destacat tant per la satisfacció dels pacients com pel reconeixement dels mateixos professionals de la salut, consolidant-se com un referent dins del seu àmbit. El nucli dels Casots, a Subirats, celebra la seva festa major aquest cap de setmana. De divendres a diumenge, el nucli dels Casots celebrarà la seva festa major amb un ampli programa d'activitats. La jornada festiva començarà avui amb el sopar, que tindrà lloc a 9:15 del vespre. Seguidament, es representarà l'obra de teatre Carnaval, a càrrec de la companyia Esgrata de Subirats. Dissabte a la tarda hi haurà activitats infantils de 4 a 7 i el diumenge serà ben divers amb una caminada al matí, un vermut musical i un ball de vetlla a la tarda. Tota la informació es pot trobar al web de l'Ajuntament de Subirats. La festa de la gent gran d'Olèrdola reunirà demà a la tarda 151 persones i retrà homenatge a dues parelles que aquest 2026 fan les seves noces d'or. Comptant amb l'habitual implicació de les associacions de gent gran del municipi, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza demà la novena edició de la Festa de la Gent Gran d'Olèrdola. Serà al local 9 de Moja a partir de 6:15 de la tarda. A la festa s'hi han inscrit 151 persones i durant l'activitat es retrà homenatge a dues parelles del municipi que aquest any fan les seves noces d'or. Com és habitual, l'Ajuntament oferirà un servei gratuït de bus pel desplaçament fins a Moja. Sortirà de Can Trabal a 4:45 de la tarda per aturar-se a Sant Pere Molanta a les 4:55, arribar a Sant Miquel a les 5:10 i acabar a les 17:25 a la plaça de l'Església de Moja. La festa inclourà un berenar per totes les persones assistents i l'actuació en directe de Juan Reina.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Acabarem aquest divendres aquestes 3 hores de ràdio divulgant el patrimoni de les nostres comarques amb Territori Penedès. Avui us proposem un dels edificis més emblemàtics del barri de Coma-ruga, el Vendrell, com a eix vertebrador de la cultura, el turisme i també les empreses del Baix Penedès, l'edifici Tavaris.
Territori Penedès.
L'edifici polivalent Tavares és una de les grans apostes de la vila del Vendrell per a ser el gran eix cultural, empresarial i turístic de la comarca del Baix Penedès. Inaugurat el 14 de juny de 2024, es va completar gràcies al projecte FEDER, que durant els últims anys ha transformat el centre de Coma-ruga amb la construcció d'un centre urbà, la recuperació de l'antic edifici Tavares i l'ampliació de l'oferta turística, donant nova vida a aquest nucli urbà de la costa catalana. Aquest projecte transformador i dinamitzador de Coma-ruga cohesionen i consoliden la població resident amb nous serveis i equipaments municipals que diversifica els atractius turístics amb una oferta cultural, empresarial i sanitària mai vistos a Catalunya. Les bones comunicacions, l'oferta hotelera i turística i un entorn natural privilegiat, juntament amb les aigües termals, que ha estat motiu de visita durant molts decennis, fan del Tavares un equipament molt atractiu per a tots els veïns de la comarca i els visitants de tot el país. El nou Tavares inclou una oficina de turisme, un hotel d'entitats i viver d'empreses perquè els emprenedors i entitats puguin desenvolupar la seva activitat, el Museu del Tavares, on s'explica la història i patrimoni dels nuclis marítims del municipi, com Coma-ruga, Sant Salvador, el Francàs, Sant Vicenç de Calders i la Vila del Vendrell, i el Palau de Fires i Congressos, amb una sala polivalent de 600 metres quadrats i on s'acull tota mena d'esdeveniments firals, congressos, convencions i trobades de professionals i organitzacions. Dins d'aquesta sala també es troben els mosaics amb motius grecoromans de gran bellesa i espectacularitat que van ser recollits peça a peça de l'antic edifici Tavares i que avui llueixen en aquesta gran sala totalment restaurada, sent motiu d'admiració de tots els visitants. I finalment, i no menys important, tenim el Museu Tavares, que compta amb un espai dedicat a la història i patrimoni de la zona del litoral del municipi del Vendrell. Es tracta d'una gran sala que explora el passat de Coma-ruga, la Masia Blanca i els Caus, en una exposició permanent i que té els millors equipaments en realitat virtual, on ens submergirem virtualment per a conèixer la fauna i la flora submarina del litoral. L'edifici polivalent Tavares s'ha convertit en la gran referència de la zona costanera del Baix Penedès i que crea un sentiment de pertinença a un municipi obert a la mar, amb un patrimoni natural, arquitectònic i històric que ens agermana i amb un futur que volem compartir a través d'aquest edifici que concentra els millors espais i us donaran les millors emocions a través de les seves grans possibilitats.
Territori Penedès.
Bernat Criado Garrido i soc tècnic d'aquí de l'equipament, del Tavares, museu, fires, congressos, etc. No, el Tavares és un equipament relativament jove, es va inaugurar el juny del 2024 i, per exemple, perquè us feu una idea de l'evolució tan ràpida que hem tingut com a nivell d'ús públic de l'equipament, doncs l'any passat vam tenir 11.000 visites aquí al museu Tavares, on expliquem la història, el patrimoni cultural i natural d'aquí del Vendrell, i uns 18.000 assistents en esdeveniments de molts tipus. Bueno, tot això ve d'un procés participatiu el 2018 amb els veïns, que es podia fer amb aquest equipament, amb aquesta antiga piscina termal que s'havia de refer, amb un projecte europeu, FEDER, de desenvolupament regional, que s'ha aprofitat per reconstruir una mica, no?, totes les places al voltant, i ara s'està jardinant també l'entorn. Hi havia expectatives, clar, és una sala, sobretot la sala dels mosaics, que diguem que és la sala reina, no?, que té moltes possibilitats. I jo crec que aquí al Baix Penedès, al Vendrell, En un entorn turístic, amb hotels, necessitava un lloc, un punt de trobada, un punt per fer conferències, un punt per trobar-se, per explicar-se a nivell polític, a nivell social, etc etc. I ho hem assolit, jo crec que calia, i és tan evident que ho hem assolit amb les xifres que t'he comentat fa res.
Hola, em dic Joan Colet i soc llicenciat en Geografia. I sobre la pregunta relacionada amb la transformació de la Costa de Vendrell entre els segles XIX i el XX, el que puc dir doncs, que en el marc d'un projecte de tesi doctoral que vaig fer sobre les transformacions del sector costaner, en conseqüència de l'evolució i la configuració urbana de Sant Salvador com a orgull al francàs, doncs va sorgir el tema del port de Sant Salvador. Un port que va tenir una activitat comercial que es va iniciar al final del segle XVIII, que va generar una important acumulació de capital i va ser la propulsora de la construcció d'uns edificis funcionals molt necessaris per a l'activitat portuària, que eren els magatzems. Aquests edificis, que tenien una funció per emmagatzemar, diguéssim, els productes tant d'exportació com d'importació, al primer terç del segle XX, quan el port ja va entrar en decadència, doncs es van convertir en les primeres cases d'estiuejants. Aquest canvi d'ús va ser l'inici d'un procés d'urbanització imparable que avui dia, amb menys intensitat que fa uns anys enrere, encara és actiu. Per tant, podríem dir que l'activitat portuària a Sant Salvador va suposar l'inici de tornar a fer habitable un lloc que uns segles enrere era habitable pel perill de les incursions pirates i pel paludisme relacionat amb els aiguamolls. Un cop, diguéssim, hi ha inexistència de la pirateria i el dessecament dels aiguamolls, podem dir que la Costa del Vendrell passa a ser un lloc doncs, agradable per viure-hi, per passar-hi estades a l'estiu, però que recentment cada vegada veiem més que també es comença a evitar com a lloc de residència, de primera residència durant tot l'any.
Per ubicar la gent, estem a la planta baixa, que és el taulell d'entrada, que avui en dia és un punt de referència aquí en el barri marítim d'aquí de Coma-ruga, no? La gent ja s'adreça aquí, parla amb els treballadors, és a dir, pregunta coses. Des d'aquí tenim aquí mirant, diguem-ne, a mà esquerra, tenim el museu del Tamaris, que com ja he comentat, és un museu interactiu, on és més un centre expositiu, perquè amb peces museogràfiques no n'hi ha com altres museus aquí del Museu 10, o la Fundació Peles Fanosa, etc. És diferent, no? Però molt interessant, que ha tingut també molt bona acollida, els nens, famílies, etc. Doncs estan molt... és molt atractiu per ells, funciona molt bé, i està en quatre idiomes, estem en un entorn turístic, i també explica el territori, explica el municipi, que això és el que jo crec que li calia al municipi del Vendrell. No? Després, aquí a la planta dalt tenim la sala dels mosaics, una sala diàfina on es fan tot tipus d'esdeveniments, es fan activitats periòdiques, setmanals, per veïns, conferències, de llibres, fires, congressos, treballem molt amb l'eina, amb la fira de formació, speed job dating, etc etc. Moltes activitats per dinamitzar el territori. I després tenim un espai de coworking que ara està començant a arrencar molt, molt bé, que també ho gestiona l'eina, a l'altra banda de l'edifici, la mateixa planta baixa, i després l'oficina de turisme, també en una de les cantonades de l'edifici, que forma part del que és l'equipament en si, dinamitzat per, en aquest cas, pel Departament de Turisme. Sí, de fet, el projecte en si es va poder fer per recuperar aquest patrimoni. Era una mica l'excusa principal que s'ha fet, diguem-ne, el contenido del continente, que seria l'edifici. I el valor patrimonial artístic, que ningú qüestiona, inqüestionable, de l'artista Santiago Padrós, que, com ja sabeu, va estiuejar des dels anys finals dels 40, 50 i 60, i va participar juntament amb l'empresa Brisa Mar S.A. a envellir molts dels equipaments que feien per tots els estiuejants que tenien la seva casa aquí al barri de Coma-rua, a la zona de Brisa-mar, no? I doncs és una història molt maca perquè, clar, això és una piscina termal que es va construir el 1963, no? On els veïns venien aquí a fer esport, a fer salut. Ara estaríem a la planta baixa, on hi havia els canviadors, on hi havia un restaurant, bar, hi havia uns ulls de bou que podies veure a la gent com es banyava, no? Sí, un edifici que guanya un premi d'arquitectura, llavors, i és del 1963, però clar, aquest edifici, com ja sabem, quan la societat Brisa-mar ja va anar extingint, diguem-ne, doncs, clar, va quedar en desús, no? I cada cop estava més degradat. I l'excusa va ser, òbviament, la protecció d'aquests mosaics. De fet, es va fer l'edifici de vell nou. Com si veieu fotos antigues, veureu que una mica la fesonomia, tota aquesta sala diàfana és bastant similar a la que hi havia llavors. De fet, s'havia de fer una mica en les mesures idèntiques com a projecte d'europeu, seguint una mica els patrons de l'edifici original. I precisament perquè es poguessin ficar aquests mosaics en el lloc original, és a dir, en lloc d'una la zona alçada, diguem-ne, d'aquesta sala diàfana, on, clar, això és un podcast, la gent ha d'imaginar que en aquesta franja superior d'uns 3-4 metres d'amplada i poden ser doncs, uns, diria, uns 50-60 de llargada, tot és mosaic de gran qualitat, cromàtic, on s'explica aquí l'artista. Com ja he dit, era una piscina termal, d'aigua termal, aquí estem, és una vila termal, al Vendrell i al barri de Coma-rua, que tenim aquesta aigua termal que ve d'aquí del massís de Bonastre, etc. I també són coneguts per això ja d'Antubi. Doncs l'artista es va inspirar en l'entorn, es va inspirar a la platja, es va inspirar en el sol, l'artista es va inspirar amb l'entorn i amb l'ús de l'equipament. No? Tenim tres mosaics. El primer seria Neptú i Salàcia, on hi ha els tritons que van com que salten del mar. No? Neptú, el déu romà de les aigües, i la seva dona, Salàcia, les aigües salades. Amb el típic trident i Salàcia doncs, sentada amb una gran, com es diu, una gran conxa. No? I els tritons en el mar i tot això amb una varietat cromàtica que l'artista tenia, perquè tenia ell tallers, tenia tallers de Terrassa, a Molins de Rei, i aconseguia una varietat cromàtica que enriquia, que envellia tots els mosaics. Els mosaics, òbviament, ell es va inspirar amb la nostra cultura grecoromana, no? En un entorn mediterrani, i amb les aigües que hi havia aquí, que eren termals. No? Aquí tenim la sort, que no és molt habitual, com a zona termal, de tenir l'aigua marina, l'aigua de mar i les aigües termals a tocar. I això és bastant únic aquí a la costa catalana. No? I ell ho va plasmar a través d'aquestes deïtats, d'aquesta mitologia que va haver aquesta cultura amb éssers mitològics. Després tenim el déu Apolo, déu grec, déu del sol, que va amb un carro, amb una quàdriga, quatre cavalls, tirat un carro del sol, com volant. També és el déu de la curació. No oblideu que hi ha el temple de Delfos, que era ben conegut en l'antiga Grècia, on la gent anava allà a guarir-se, a curar-se. Hi havia uns oracles i la gent volia saber què passaria amb la seva vida, amb la seva salut, etc. I això ho tenim aquí com a Roma. I posteriorment hi ha unes tres nimfes amb uns arbres que es representen uns pomers que es parla de la mitologia del Jardí de les Hespèrides, on falta un drac que no, l'artista va decidir no posar-ne, però si anem al barri de Pedralbes de Barcelona veurem una casa de Gaudí, cavallerizes que hi havia, on també s'explica aquest mite. És típic aquí al Mediterrani. Part del projecte europeu va ser instal·lar una sèrie de tòtems per tot el barri on fem una ruta del mosaic. Vale. I ja d'ençà hem tingut doncs, gent que estiueja, gent local, vull dir que gent que viu tot l'any i que assisteix i que vol conèixer una mica més a fons la vida de l'artista, la seva relació com a Ruga i els mosaics que podem veure aquí. Però sí que és un entorn petit on hi ha molts mosaics. Aquest artista va morir jove per unes circumstàncies X, però fins als 53 anys, i va tenir en tot el món, a tot el món, a Espanya, etc., més de 180 obres. En concordància amb una mica com està evolucionant la museologia, no? Una mica també en concordància amb com són les noves tecnologies, com les noves generacions estan molt més acostumades al tema digital, alguna cosa més dinàmic, més ràpid. Si et fixes, quan passeges pel museu hi ha un entorn molt més, diguem-ne, de lletra, no? Llegir, d'allò de parar-te, d'anar empapant-te una mica, no? De la història, no? En aquest cas de Comarrua, del Vendrell, de Sant Salvador, amb fotografies antigues, però també tenim noves tecnologies, no? Aquest espai immersiu ens endinsa de què és la Reserva Marina Masia Blanca, que la volem posar en valor, que precisament l'any passat vam celebrar el 25è aniversari, va ser un aniversari molt, molt emotiu. I també ens serveix com a plataforma per realitzar moltes activitats culturals i de divulgació, sobretot, amb associacions locals. L'altra sala, la darrera, no? De la visita al museu, és la sala de les Madrigueres, no? Que també doncs, recentment s'han fet actuacions, no? I aquí hi ha Geven, hi ha l'associació Oceànicos, que fan tallers, inclús exposicions, etc. I dinamitzen, ens ajuden a dinamitzar tot aquest contingut que s'ha fet, no? Tant de forma més tradicional, amb el plafó, amb fotografia i tal, com he dit, però també amb noves tecnologies, realitat augmentada, amb tauletes. Nosaltres sobretot treballem amb Instagram, que és Edifici Tavares. Allà podem veure tots els esdeveniments que anem fent, les activitats. El museu està obert de 11 a 1 i de 5 a 7 diàriament, excepte els dilluns que tanquem per descans i els diumenges a la tarda i festius a la tarda. Habitualment no estem tancats. Per esdeveniments puntuals doncs obrim per l'esdeveniment, etc. I bueno, anem fent activitats que anem informant degudament a la xarxa, sobretot Instagram. Tenim una pàgina web, però és més per gent que vingui, congressistes, per fires, gent que ve a fires, que s'informi una mica de què hi ha al voltant del Tavares, el barri, el municipi, etc. No? Com arribar, etc. I això doncs, és simplement trucar-nos, tenim a través de les xarxes ens podeu trucar o tenim el nostre telèfon, que habitualment tots els dies estem atenent.
Sobre quin ha estat l'impacte del Tavares en la ciutadania? Doncs bé, podem dir que la recuperació d'aquest edifici dignifica el centre urbà de Comarrua i, a més, esdevé un pol important d'atracció turística i de dinamització econòmica, perquè és un espai que acull fires i congressos. I, d'altra banda, a més, és un important punt cultural perquè, amb la visita del seu museu, es poden conèixer els orígens i la història del nostre municipi.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda. Quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.
Los rumores vuelan en
amb aquesta superestrella d'Aitana acomiadem la setmana i el divendres al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi. Tots els continguts els teniu en versió podcast o a les xarxes. Podeu recuperar qualsevol de les preus i propostes del llarg d'aquesta setmana. Que gaudiu del cap de setmana, que serà assolellat i calorós, i tornem dilluns 20, setmana de Sant Jordi, aquí a les zones del Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.